Molt bon dia i benvinguts al programa Línia Directa amb l'alcaldessa, un espai on mensualment tractem diversos temes d'actualitat amb Mercè Conesa, que ja ens acompanya al set de televisió de Cugat Televisió. Molt bon dia,
hola, alcaldessa. Molt bon dia a tothom.
Benvinguda a aquest espai en què tractem diversos temes d'actualitat de la ciutat. Comencem parlant de la llei de bases de règim local, d'aquest projecte que va presentar el ministre Montoro fa 15 dies. Vostè ja es va pronunciar en el seu moment dient que no li agradava aquest projecte, però a mi m'agradaria tractar un tema concret del que s'aporta en el text que va presentar el Ministeri, i és que la reforma recull que es donaran 5 anys a les comunitats autònomes per oferir els serveis en sanitat i educació que fins ara tenien els consistoris i un any per recuperar les prestacions de serveis socials. Això sí, la llei obre la porta al fet que aquells ajuntaments que ja puguin oferir els serveis obligatoris sense problema puguin demanar la recuperació d'aquestes competències. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat preveuen, si finalment s'arriben a aquest escenari en què s'han de retornar les competències, tornar-les a reclamar a la Generalitat per oferir aquests serveis des del municipi?
Bé, és que en aquest moment no estem ni en aquesta fase de preveure. Estem en un esborrany que presenta el Consell de Ministres, que requereix doncs, una tramitació llarga, i la primera qüestió que jo plantejo és si aquest esborrany que es planteja és realment constitucional. Què vull dir amb si és constitucional? Doncs precisament que l'Estat té la competència sobre les bases del règim local, però el desenvolupament d'aquestes bases correspon a la comunitat autònoma i en aquest cas correspon a la Generalitat de Catalunya. Per tant, jo crec que la primera qüestió que necessitem saber és si aquesta proposta de racionalització de les administracions locals va més enllà del que són unes bases de règim local i per tant envaeix competències que serien pròpies de l'Estatut i de desenvolupament de l'Estatut, en primer lloc. En segon lloc, jo crec que és un error el plantejament que es fa amb els serveis socials. O sigui, en aquest moment els ajuntaments són els que estan contenint en primera línia les demandes socials de la població. Les dificultats socials, dificultat de pagament de, doncs, de menjadors escolars, dificultat de pagament de llibres, dificultat de pagament de consums energètics, tot això ho estan contenint les administracions locals. Per tant, crec que és un greu desconeixement en el plantejament que s'està fent. És més, en els primers esborranys, serveis socials apareixia com una competència de les obligatòries, per tant no s'entén aquest canvi o aquest gir. Pel que fa a les competències d'educació i de sanitat que vostè em comentava, aquestes ja són competències autonòmiques. De fet, el servei sanitari públic competa a Generalitat de Catalunya i el Servei d'Educació Pública competa a Generalitat de Catalunya.
Però vostès sí que assumeixen bona part d'aquestes funcions.
No, bona part no, una part. Ara anem a dir quina part assumim. Nosaltres què fem per ajudar a que aquest sistema funcioni millor i perquè encaixi millor en els nostres territoris? Nosaltres com a ajuntaments, per exemple, el que fem doncs, és intervenir en la planificació de la dinamització educativa, i per tant el que fem és un programa propi que oferim a totes les escoles perquè aquestes escoles puguin complementar la seva doncs, acció envers els estudiants. I en el camp de salut som convidats a la planificació del nostre territori, però no assumim en cap cas competències actives en matèria de salut, és a dir, els CAPs competen a Generalitat de Catalunya. Nosaltres el que hem intervingut és en la planificació, en cessió doncs, dels terrenys on s'ubiquen aquests centres, en doncs, si podem compartir algun tipus de serveis, però la competència, i per tant qui paga i qui exerceix doncs, l'autoritas, és en aquest cas Generalitat de Catalunya. Per tant, què vull dir amb això? Vull dir que, en primer lloc, cal encara una tramitació llarga. En segon lloc, crec que ens hem d'oposar a que els ajuntaments no puguem intervenir en aquests camps, perquè la nostra intervenció és positiva per la ciutadania i, per tant, jo crec que hem de reivindicar el nostre paper en la intervenció que tenim en el camp de la salut, encara que no sigui competència nostra, de la intervenció que tenim en el camp doncs, de l'educació, encara que no sigui competència nostra, i no estem en aquest moment, en aquest plantejament encara, de que unes competències van a una administració i després nosaltres demanem de recuperar-les.
Presentaran batalla judicial des de la Diputació als ajuntaments?
Sí, es plantejarà batalla judicial.
Recursos on faci falta?
En aquest moment estem en una fase de reclamació de dictàmens experts, i a partir d'aquí doncs, jo crec que caldrà una posició unànim de les diferents forces polítiques catalanes, que no dubto que les forces municipalistes, els grans partits que tenim una força municipalista específica, no tinc cap dubte que ens posarem d'acord per plantejar la nostra posició i la nostra reivindicació, i en aquest sentit hem d'esperar.
Altres temes d'actualitat, el pla de mobilitat, que també ha aixecat diverses reaccions a la ciutat. Hi ha diversos aspectes d'aquest pla que és molt ampli, hem anat explicant, però un dels temes estrella és aquest traçat alternatiu a la Ronda Sud, per simplificar una mica la situació. En aquest cas, el traçat que vostès presenten implicaria passar pel Golf i la Companyia de Jesús, terrenys de la Companyia de Jesús?
No.
És el que se'ns va explicar?
No, els han informat, jo crec, malament. El traçat que nosaltres plantegem és un traçat que el que fa és eliminar una gran part de la Ronda Sud que com estava prevista en el Pla General Metropolità i preveure una reserva per a una futura Ronda Sud. Això no vol dir que s'estigui plantejant de fer un vial amb uns terrenys que ja és un planejament que s'està desenvolupant i que seria un vial, diguéssim, que permetria esponjar mínimament el que és l'Avinguda Torreblanca, però en cap cas són terrenys dels jesuïtes, és a dir, la primera proposta que es va fer de fer un vial al costat de la Riera que afectava terreny de jesuïtes o terreny de l'Escola Europa, això no...
Però no agafa des de la rotonda Europa i va a l'Avinguda Torreblanca?
No està plantejat així. No s'ha plantejat així.
Passar pel Golf, sí, no? Pel mig
no,
del Golf?
No, és que no... A veure, jo crec que aquí, jo entenc que de mobilitat tothom opina perquè és un tema que ens preocupa i és un tema de la nostra quotidianitat. El Golf sempre ha estat afectat, sempre, des de l'any 76, que hi ha una part del Golf que està afectada. Llavors, no plantegem ni deixem de plantejar. O sigui, el pla de mobilitat el que fa és recollir el que diu el Pla General de l'any 76 amb les afectacions que existeixen. I aquesta és una afectació que hi és, però és una obra dificilíssima d'abordar, jo diria gairebé impossible, i per tant, bé, en aquest moment nosaltres l'hem de recollir perquè hi ha una normativa d'àmbit superior que estableix aquesta reserva de vial, però en cap cas en el pla de mobilitat estem plantejant d'executar això. Per tant, també demanaria que en el tema de mobilitat, abans de dir hi ha el Golf o hi ha el... No és veritat. O sigui, per tant, anem a parlar de les coses, de com són, de com es poden tirar endavant, i en aquest cas dir que des de l'any 76 nosaltres tenim ja una Ronda Sud establerta. És des de l'any 76, no és ara, no és l'any 2013 que s'estableix una Ronda Sud. Què fa aquesta Ronda Sud? Aquesta Ronda Sud feia tota una volta a la ciutat i afectava terrenys del Golf i afectava una sèrie de terrenys de la Torre Negra. Què hem fet nosaltres amb la nostra proposta? Doncs hem eliminat una part d'aquesta afectació, això sí, intentant que això quedi més acotat, però no podem eliminar tota l'afectació. I en tot cas, el que no tenim en aquest moment és ni pressupost ni voluntat d'executar aquesta Ronda Sud.
27 milions de pressupost per aquest pla de mobilitat en diversos anys. Hi ha diners per fer tot això? Ho dic perquè el Partit Popular diu que és unes obres faraòniques, un pla faraònic de 5 estrelles, que probablement en el context econòmic en què ens trobem no podrem tirar endavant.
Jo torno a contextualitzar i m'agrada molt que els interessi tant el pla de mobilitat. El pla de mobilitat, hi ha una llei que obliga a tots els ajuntaments a tenir pla de mobilitat. Fins aquest any 2013... Ajuntament no tenia aquest pla de mobilitat, per tant, si algú, Partit Popular o qualsevol veí, reclamava i deia Ajuntament, estàs en fals, tindria tota la raó, perquè no teníem pla de mobilitat. Molt bé, complim el que diu la llei, tenim pla de mobilitat. Tot pla ha de comportar una memòria econòmica al costat. I per tant, el pla de mobilitat, com se'ns aconsella a 10 anys vista i 10-15 anys vista, és aquest pla que ha estat aprovat i consensuat per la gran majoria de forces polítiques. Ara bé, això no és un document tancat, no és un pla que diguis s'ha de complir sí o sí. Per què? Perquè les condicions poden modificar-se en 4 anys, 5 anys, 6 anys. Per tant, aquestes adaptacions es poden anar fent. Llavors, Hi ha una memòria econòmica, i tant que hi ha d'haver una memòria econòmica. Però com dic, clar, si la memòria econòmica té en compte doncs, aquestes reserves que es van fer l'any 76, i tant que són obres faraòniques, no les podem assumir ara, i dubto que es puguin assumir doncs, en un futur. Ara bé, nosaltres, com a document de treball, hem de tenir contemplat que hi ha un document i un pla de l'any 76 que preveu doncs, aquesta Ronda Sud, i hem de tenir contemplat que l'hipotètica execució d'aquesta Ronda Sud suposaria X diners. Crec que aquest és un exercici de claredat, és un exercici de transparència, i també li dic que en aquest moment no estem en condicions, en cap cas, d'executar això, i per això no està planificat ni en una primera fase ni en una segona fase.
Més temes. El proper ple, si no tinc errada la informació, es portarà a liquidació el pressupost de l'any passat. No sé si ens pot avançar alguna xifra de quan s'ha executat, de com hauran quedat els comptes de l'any passat, que és una altra de les preocupacions de la gent, saber com estan els comptes municipals.
Bueno, jo el que els hi puc dir és que hem tancat correctament, per tant no hem fet dèficit. Jo crec que aquesta és una dada molt important que ha de tranquil·litzar molt a la ciutadania. Per tant, l'Ajuntament de Sant Cugat és un ajuntament que controla molt la despesa, per tant no gasta més del que ingressa, això és importantíssim com en una economia domèstica. Per tant, no hem fet dèficit, presentarem per tant un cert superàvit, ja s'explicarà, i per tant en aquest sentit un estalvi net positiu. Això és important perquè vol dir, com deia, que tenim les dades econòmiques molt controlades i la gestió econòmica molt controlada. I això en aquest moment de crisi econòmica és importantíssim. Per què és importantíssim? Per diverses qüestions. D'una banda, perquè si com a ajuntament entres en dèficit, t'aboques directament a un pla de sanejament. Per tant, no fem dèficit, no necessitem pla de sanejament. Segon, perquè si no fem dèficit i tenim un superàvit i un romanent positiu, vol dir que podem anar a les entitats bancàries a negociar les pòlisses de crèdit que necessitem per fer els pagaments habituals de tresoreria. Això també ens implica que a nivell de la nostra tresoreria, malgrat tenim més dificultats que no havíem tingut en anys anteriors, però podem garantir que estem pagant a 50 dies els nostres proveïdors, que això també és molt important. I una quarta característica és que estem per sota de l'endeutament màxim permès, que és el 75% del pressupost. I l'objectiu és situar-nos ja doncs, amb un, baixar substancialment aquest 75%, per tant, jo crec que el podrem baixar en 5-6 punts, doncs aquest percentatge, si no és més.
Com estan les negociacions del conveni econòmic amb Valldoreix?
S'han tancat, estan sí? Tancades, sí, sí. Ha sigut una negociació doncs, que ha funcionat molt bé.
La primera notícia que en tenim. No, sí. Ho dic perquè van presentar els pressupostos en Junta de Veïns.
Sí.
Ens
sí,
pot
sí.
Avançar grans línies d'aquest acord?
Ho ha portat el tinent d'alcalde, li haig de dir que doncs, he delegat totalment aquesta qüestió amb ell i jo crec que ell els explicarà molt millor que jo, o el president de l'MD, però en qualsevol cas ens hem entès i entenem perfectament que doncs, nosaltres anem, com saben, traspassant tot el que es recapta d'IBI es traspassa totalment a l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. Hi han hagut unes regularitzacions perquè, doncs, perquè amb la darrera delimitació hi havia més IBIs que s'havien de computar en favor de Valldoreix i no de Sant Cugat. Així s'ha fet i està doncs, aquest conveni tancat.
Per quan el trasllat de la policia local a unes noves dependències a tocar de l'actual Ajuntament, que és un altre dels temes que ha aparegut a la premsa en els darrers mesos, hi havia la possibilitat de fer una jugada també a tres bandes amb el Club Muntanyenc, i queda ara pendent saber quin és el futur de la policia local, que sembla que s'ha de canviar de dependències perquè les actuals no acaben d'estar a l'alçada del que li pertoca al
bueno,
cos policial.
Nosaltres estem estudiant aquesta opció d'aquest canvi, però no, és a dir, el que no hi ha és en aquest moment tancada doncs, o tancat l'acord amb el Club Muntanyenc. Per tant, en aquest moment nosaltres estem o tenim diverses opcions sobre la taula. A nosaltres una opció que ens agradaria és aquesta, evidentment, la del Club Muntanyenc. Ho hem exposat tant en el seu president i després en una sèrie de converses que s'han anat mantenint amb ells, però no tenim nosaltres l'última paraula, per tant em permetrà en aquest tema sigui prudent, sigui el màxim de respectuosa en aquest sentit amb les decisions que prenguin els socis i sòcies del muntanyenc, i per tant fins que no tinguem la llum verda no podem anunciar cap canvi.
Que el club es vulgui traslladar al carrer Sant Bartomeu, que és una de les opcions que tenien sobre la taula, implicaria que s'acaba l'operació, que no hi ha possibilitat de fer aquesta jugada a tres bandes? Ho dic perquè el club podia anar a l'actual comissaria de la policia local i la policia local traslladar-se a les dependències del club muntanyenc. Semblava que era la primera opció.
Bueno, no, però nosaltres...
I ara ells volen marxar al carrer Sant Bartomeu per unes...
Sí, però jo això no hi tinc cap inconvenient. Jo crec que el club ha de traslladar-se on cregui millor que podrà doncs, prestar el seu servei i on millor farà l'atenció als socis. Això per nosaltres no és cap inconvenient. Per tant, jo en aquest sentit crec que hem de ser molt respectuosos, les decisions les han de prendre els socis i sòcies del club amb la seva direcció, evidentment, i per tant hem d'esperar.
Què li sembla la proposta de la CUP de poder cedir espais municipals que no estan en ús, com per exemple Can Quitèria, a les entitats de la ciutat?
Bueno, ho estem estudiant, això s'està estudiant. Jo sóc també partidària que si tenim doncs, un espai buit, val més tenir-lo utilitzat i per tant mantingut. Llavors això s'ha de fer bé per això, perquè hi ha d'haver una sèrie de garanties, s'ha de veure doncs, també quines entitats, i de fet això ho hem començat a fer doncs, amb el club, amb els castellers, no? Per exemple, doncs, que els castellers utilitzaran, hi ha un espai doncs, que era de la ciutat i estava buit, per tant bueno, és una dinàmica que s'ha d'anar fent i l'entitat s'ha de fer responsable, evidentment, de l'ús d'aquest espai, que és de tothom.
Ahir va coincidir un acte amb el conseller de Salut, Boi Ruiz, aquí a Sant Cugat, i per les declaracions del conseller sembla que l'Hospital Vicente Ferrer no avança, que està en stand-by i que Sant Cugat encara, durant força temps, no gaudirà d'unes instal·lacions mèdiques com l'hospital que s'havia projectat. Quan hi haurà algun pas en aquest sentit per avançar? Vull dir, perquè la població de Sant Cugat continua creixent i veiem que les instal·lacions mèdiques continuen sent les mateixes.
No, hem obert un nou cap. És a dir, no continuen...
Hospitals.
Ah, hospitals. Bé, és que hospitals, a veure, jo crec que hem de ser realistes. Si algú es pensa que amb la crisi que hi ha, amb la nul·la capacitat d'inversió que té en aquest moment el govern de la Generalitat, podrem abordar noves inversions, bueno, jo crec que la gent ja no s'enganya, no?, en aquest sentit. Per tant, jo amb això seria molt clara. No tinc, en aquest sentit, massa esperança que aquest hospital Vicent Ferrer vegi la llum. També jo he reivindicat una vegada més que el que no entenc és com es programen noves inversions i no s'aprofiten doncs, els edificis o les inversions o els espais existents en aquest moment, encara que no siguin de titularitat pública. I per tant jo crec que ahir el conseller va fer un gran pas quan va dir i va demanar que Mutua Terrassa, que és l'operador i que és amb qui l'anterior consellera havia diguéssim, fet un preacord en què tirés endavant aquest Vicente Ferrer, es posés d'acord doncs, amb Capio. Per què no? O sigui, hem de començar a veure coses diferents. O sigui, els ciutadans també hem de reivindicar un funcionament diferent. I per tant, per què no pot haver-hi una ala d'aquest Hospital General que estigui gestionada per un altre operador, que la lloguin i que aquest altre operador ens pugui donar doncs, un servei públic, no? I que el tinguem aquí a tocar i a prop de la població. Doncs miri, si els ciutadans es reinventen cada dia, si les empreses es reinventen cada dia, els serveis sanitaris també s'han de reinventar. Per tant, jo crec que el conseller ho va dir molt clar, que es posin d'acord els operadors, i crec que aquesta podria ser una bona manera en la que jo crec que els municipis de l'entorn ens hi veuríem doncs, còmodes. Per què? Doncs perquè Rubí tindria un equipament també a peu d'estació de ferrocarrils, Sant Cugat la tindria, Castellbisbal la tindria, i per tant podríem donar un bon servei als nostres ciutadans, que al final és el que a nosaltres ens interessa. És a dir, nosaltres com a alcaldes, com a alcaldesses, hem de reivindicar el bon servei cap als nostres ciutadans. No tenim competència. És a dir, no tenim cap competència amb el tema de sanitat, com li deia, però sí que tenim opinió i ens incumbeix la qüestió, i com ens incumbeix, doncs hem de dir, molt bé, entenem que vostès no puguin abordar doncs, una inversió bueno, que estava programada i potser no va ser correcta aquella programació, també. Però el conseller deia, tenim hospitals situats a llocs on no fan falta i amb llits buits, i en canvi on fan falta no els podem fer. Clar, perdonin, doncs això és que en el seu dia es va fer una mala programació.
Per tant, el donem per enterrat, el projecte.
Bueno, jo no soc qui per donar-lo per enterrat.
No, com a alcaldessa...
Jo com a alcaldessa sempre he dit que era millor un hospital general amb dotacions d'atenció i servei públic que no un nou edifici doncs, situat lluny d'una estació i doncs, que no el vèiem i no sabíem quan el veuríem. Sempre he reclamat aquesta opció.
També constantment des de Sant Cugat durant molt de temps es van reclamar els jutjats de primera instància, des de fa molt de temps que no apareix res als mitjans. No sé si també
nosaltres...
pel context econòmic o polític ja és una reivindicació que ha quedat oblidada.
No. Nosaltres fa ni 10 dies vam tenir entrevista amb el conseller de Justícia i li vam plantejar una altra vegada sobre la taula aquesta demanda. I el conseller la va entomar, ens va dir que era difícil, ens ho va dir també clarament, però té la demanda a sobre la taula i amb una petició també de revisar doncs, quina és la situació d'aquest moment als jutjats doncs, de la zona. No? Nosaltres el que seguim dient és que la capacitat econòmica, el volum de moviment econòmic, el volum de moviment a nivell de contenciosos, a nivell civil, és un volum molt important el que genera aquesta ciutat de Sant Cugat, i el que seguim dient és no és competència d'aquesta alcaldia, però sí que ens incumbeix, i per tant diem al conseller i també ho direm doncs, a Madrid, creiem que cal un servei diferent i que cal un millor servei a la nostra ciutadania, perquè en aquest moment doncs, no hi és. I això li hem traslladat al conseller de Justícia, ja dic, en una entrevista personal que vam fer al tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana i jo mateixa fa 10 dies.
Hi haurà junta de portaveus extraordinària per aclarir l'origen i els motius dels informes que Método 3 hauria fet a Xavier Amador i Joan Recasens quan hi ha regidors, tal com demana el PSC?
Bé, jo no crec que calgui una junta de portaveus extraordinària. Aquest és un tema doncs, que jo dic que és un tema de partit, no és un tema de ciutat.
Eren regidors en aquell moment.
Bueno, però és un tema que els hi afecta amb ells personalment. Eren regidors, però...
D'un equip de govern que
sí?
Està governant la ciutat.
Sí, però...
Això és un tema de ciutat, que s'estiguin investigant dos càrrecs electes del municipi, segons les informacions aparegudes.
Jo crec que primer és un tema personal d'ells. I com a tema personal d'ells, jo ja vaig dir que si jo fos ells, el primer dia posaria doncs, una denúncia o una demanda per defensar la meva intimitat, en primer lloc. En segon lloc, jo estic absolutament segura i convençuda que des de l'Ajuntament de Sant Cugat no s'ha encarregat mai res en aquest sentit. I com que n'estic tan segura i tan convençuda, amb això no crec que calgui...
El PSC no diu que ho hagi encarregat l'Ajuntament. Diu que s'aclareixi.
No, jo també vull que s'aclareixi, però que s'aclareixi en el sí... d'on s'ha d'aclarir. Per tant, jo li diria, escolti, a l'Ajuntament de Sant Cugat li puc ben assegurar que en aquest sentit és transparent, en aquest sentit és molt clar, i per tant, i tant, jo en parlarem amb tots els grups polítics, amb la Junta de Portaveus que correspongui. Però fer una Junta de Portaveus quan ni l'Ajuntament de Sant Cugat ha encarregat res...
Quan? Han revisat totes les factures? Com ho fan per analitzar-ho? Revisem tot factures?
Revisem la contractació, sí, clar, revisem la contractació, clar.
No he tingut cap mena de contacte amb Método 3, mai. Per altres, no, l'Ajuntament, vostè no, òbviament. No,
ja haig de dir que no. Jo he fet revisar totes les factures i, per tant, el mateix interventor de l'Ajuntament, l'altre dia, allò parlant-ne, dic, interventor, diu... Alcaldessa pot estar ben tranquil·la. Dic, me n'alegro, doncs. Per tant, estic molt tranquil·la, perquè el mateix interventor em certificava que mai s'ha contactat doncs, amb aquesta empresa des de la institució.
I ho ha parlat amb l'exregidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, que ell estava en aquella època allà, per si de cas, perquè ell sí que ha estat relacionat amb diverses informacions.
Sí, ho he parlat i també en aquest sentit tinc aquesta tranquil·litat.
És compatible presentar unes mesures de transparència i de govern i tenir un president de Convergència Democràtica del partit que està governant la ciutat, el principal partit de la ciutat, amb casos relacionats amb Método 3, presumptes espionatges, favors demanats a Método 3 per fer escombrats a la seu de Convergència Democràtica de Sabadell? És compatible estar presentant-ho i veure que en el seu mateix partit es troba aquesta situació, que NEC regidor de Seguretat Ciutadana està relacionat amb aquests casos?
A veure, jo com a alcaldessa tinc molt clar quin camí vull que segueixi l'Ajuntament i quin camí crec que es mereixen els ciutadans de Sant Cugat. I per tant, com ho tinc molt clar, crec que nosaltres hem de continuar treballant, com ja venim fent de fa molts anys, en la línia de transparència i d'explicar i rendir comptes a la ciutadania. En aquesta línia avui doncs, fem un pas més, no? I presentem doncs, tota la contractació que ha tingut l'Ajuntament a l'any 2011 i a l'any 2012. Per tant, des del moment que jo he tingut l'oportunitat d'agafar l'alcaldia, doncs, m'he proposat anar un punt més enllà en el tema doncs, de la transparència. No? A veure, tots aquests dies s'està parlant molt de la qüestió transparència i corrupció. Transparència no vol dir evitar la corrupció, vol dir posar una sèrie de barreres perquè aquesta corrupció tingui més dificultats. La corrupció existirà a la societat, existeix a la societat. Per tant, si existeix a la societat, existeix a tots els nivells socials, d'acord? També en el nivell polític, malauradament, però és així. Llavors, un ciutadà que només vegi la corrupció en el nivell polític i no la vegi en altres nivells, tampoc no és realista. Malauradament, la nostra societat té dèficits i un d'aquests dèficits és aquesta corrupció. Llavors, quan tu treballes que vols evitar la corrupció en una organització, tu el primer que has de fer és identificar un mapa de riscos. I quin és aquest mapa de riscos? Pensar en aquelles situacions en què es veu immersa l'administració o l'organització que poden produir aquestes conductes que no són volgudes i per tant que no les volem. Per exemple, en la contractació, en l'atorgament de llicències, un cop tens aquest mapa de riscos, has d'anar posant uns protocols perquè sigui molt difícil que es produeixin conductes inapropiades. Val? I això és el que volem fer a l'Ajuntament de Sant Cugat i crec que és el que estem intentant fer. Això no és fàcil perquè vol dir que tota l'administració ha d'estar convençuda d'això. I a vegades, aquests dies ens fixem molt en la corrupció a alts nivells, però la corrupció o corruptela pot ser a un nivell més baix i no s'avantatgen, d'acord? Per tant, aquesta és la línia que jo crec que com a alcaldessa la nostra ciutat ha de seguir. Però per què? No perquè crec realment que és el que ens demanda la ciutadania, és el que cada dia aquesta ciutadania és més exigent i per tant és la ciutadania al final vol estar tranquil·la a on doncs, li administrin o qui li administra millor els seus diners.
Sí, però no m'ha respost la pregunta, que jo li havia demanat. És compatible aquesta presentació d'aquestes mesures que vostè diu i tenir en el càrrec de president del partit més important de la ciutat una persona que surt relacionada amb aquestes investigacions, que ha demanat un favor a Método 3 per fer un escombrat a Sabadell? És compatible? Va. És a dir, algú que li digui, escolti, vostè m'està dient transparència, totes aquestes sí. mesures, però al mateix temps té de president una persona que constantment surt als diaris per aquests casos, que no és cap delicte ni està imputat per ara.
Exacte. Bueno, no és cap delicte, no està imputat,
però...
i ha fet un gest que jo el crec molt important en ares en aquesta transparència, que és precisament convocar una reunió extraordinària o assemblea extraordinària del partit per donar explicacions. I jo crec que això és un gest positiu perquè vol dir que aquesta persona, que en aquest moment té un càrrec de responsabilitat a Sant Cugat, està donant les explicacions a l'assemblea de militants, que és qui el va escollir. I per tant, a partir d'aquí i del que es parli en aquesta assemblea i de la percepció que tinguin els militants, no tinc cap mena de dubte que el mateix doncs, Xavier Martorell i el partit prendran les decisions que es considerin oportunes. Per tant, a veure, què li haig de dir? El senyor Martorell tampoc està content amb el que està sortint. No és una situació còmoda ni agradable, però en qualsevol cas jo crec que sí que hem de ser doncs capaços de separar el que és el govern de la ciutat amb el que és el partit. I el partit farà doncs el seu camí, i no tinc cap dubte que el farà, perquè Convergència està decidida a fer una aposta també pel camí de la transparència, el bon govern, les bones pràctiques, i per tant ho ha de fer, i ho ha de fer més que mai. En aquest moment on hi ha una voluntat de presentar a tots els polítics catalans com uns polítics de poc fiar, i això no és veritat. La política catalana, al llarg de molts i molts anys, s'hi ha dedicat moltíssimes persones que són gent que ha treballat pel país i ha treballat pels altres sense cap ganes de, doncs, emportar-se res en benefici propi. I aquest és el valor que hem de buscar. Per tant, no pateixi, que també a partir, doncs, i no tinc cap dubte, i en aquest sentit a la ciutadania, jo no tinc cap dubte que el partit que representa la majoria de ciutadans i ciutadanes també farà el seu camí per anar alineat amb la transparència i el, doncs, el rendiment de comptes.
Una curiositat, ha parlat amb l'exalcalde Lluís Recoder d'aquest cas, tenint en compte que va ser la persona que li va cedir el relleu, després, òbviament, vostès van...
He parlat amb moltes persones.
I què li ha dit, si es pot saber, entenc? Bueno, no m'ho dirà, ja ho sé, no. Però si li ha donat algun consell, perquè ell també, doncs, va tenir com a regidor el senyor Martorell.
Jo he parlat amb moltíssimes persones d'aquesta qüestió, també n'he parlat, evidentment, amb el mateix Xavier Martorell, i crec que totes les persones que han tingut càrrecs de responsabilitat en aquesta ciutat i les que no en tenen però que formen la base de la militància volen que treballem de manera alineada cap a la transparència i per tant això és el que jo li puc traslladar.
Per acabar de forma més distesa, diumenge tenim l'aplec de Sant Medir, quin missatge llença a la ciutadania, a part de no agafar branques on no toca i de fer foc on no toca?
No, que participin en aquesta festa, doncs, que participin activament, que facin, doncs, la caminada fins a l'ermita, que aprofitin, doncs, aquest moment en família, un dia, doncs, per disfrutar de l'aire lliure, per disfrutar de les nostres tradicions, per recuperar aquella memòria històrica de poble agrícola que hem sigut, i per tant, doncs, que siguin allò, doncs, participatius de la vida de la ciutat, perquè és la ciutadania que dona ànima a les ciutats i als pobles.
Doncs, Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a tractar diversos temes d'actualitat.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a Cugat Televisió. Moltes gràcies i molt bon dia.